Avui, ja ho dèiem al principi, volem parlar de cuina i la relació de les dones amb la cuina. Moltes s'hi van allunyar perquè semblava que per ser feministes no s'havia de saber fer ni l'ou. I d'altres van decidir que l'única manera de ser independents i estimar el que som i d'on venim era saber justament fer l'ou. Tot està bé, però el que està millor és menjar i gaudir del menjar. Avui volem parlar amb una cuinera, com diu ella, d'ofici i vocació. Una dona que va estudiar sociologia i va decidir passar a l'acció perquè, com diu a la capçalera de la seva web, si vols caçar un lleó, no vagis al zoo. Potser per ella, ara ens ho dirà, el zoo era la universitat i ella el que volia era perdre's a la selva de la forquilla i el ganivet. Parlem amb la Maria Nicolau, que és la xef del Ferrer de Tall, un restaurant d'Osona, a Vilanova de Sau, que obre just aquest dissabte després de dies de confinament. Maria, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Escolta, nervis o emoció, què és el que tens?
Ho tinc tota l'hora sacsejat i plegat, però estic molt contenta. No sabia que estaria tan contenta de rebre la notícia d'obrir, sabia que en tenia ganes, però ha sigut un alleujament també, una cosa molt agradable, moltes ganes.
Escolta, sé que he començat forta, zoo o selva? A tu què et va passar? Quina és la fiblada que et va portar a la cuina? Perquè devia ser forta.
Sí, no, és una cosa semblant al que has dit. Jo vaig tenir una petita epifania a la universitat. Estava a una classe de història econòmica de l'Europa del segle XX i era una classe fantàstica. I tot un plegat, per alguna estranya raó que no comprenc, vaig tancar els ulls i em vaig imaginar com em deia feliç amb 40 anys. I em vaig imaginar en una caseta al camp i cuinant. I des d'aquell dia, doncs, bueno, vaig deixar que s'acabés la classe, em vaig aixecar i no hi vaig tornar més.
Tu dius que sempre s'han de seguir els somnis de petita i que ningú t'ha de dir el contrari i que això és bàsic, però això no et va passar exactament de petita, sinó que va ser una cosa de jove. Amb 18 anys, tu deies que no sabies fer un ou i, a més, que no eres ni molt menjadora. Escolta'm, com va anar això?
No, home, el tema és que no és una cosa que ningú t'hagi de dir el que pots fer o el que no pots fer, és que diguin el que vulguin que no cal escoltar-los, és energia perduda. El que sempre havia fet havia sigut donar-me el dret de canviar d'opinió constantment i donar-me el dret de que si sentia una cosa claríssimament a dins de l'ànima, la meva obligació era posar el cervell a treballar per traçar un pla per fer que allò fos possible. Per molt diferent que fos el que jo havia verbalitzat amb anterioritat o per diferent que fos de les expectatives que tenien les persones que tenia a prop o el món en general sobre el que jo havia de ser. És per mi la selva, el fer-se salvatge.
Suposo que una decisió tan important també tenia certes resistències. Creus que com a dona havies de saltar més obstacles, propis i aliens? Preguntes difícils.
M'agraden les preguntes difícils. El fet de... Clar, jo no sé com hagués sigut la meva experiència personal i particular si jo no hagués sigut dona. Sé que hi ha coses que m'han passat que no m'haurien passat. Potser me n'haurien passat unes altres. El que sí que és cert i que és un fet incontestable perquè és objectiu és que la quantitat de dones que fan carrera, en el meu cas, jo puc parlar de la cuina, doncs no són gaires. I es troben a faltar.
Per les dones hi ha aquest moment crucial a la vida i a la professió, que és la decisió de ser mares o no, i cuinar per altres exigeix moltes hores. Pel que sembla, tot això passa una factura a les dones perquè no n'hi ha gaires en el món de l'alta restauració, com a mínim. Per què creus que passa això?
A veure, tu menciones el tema de la fecunditat i el tema de la fecunditat hi és. És a dir, a veure, l'alta cuina, per definició, és l'àmbit de l'èlit, de l'excel·lència. I tant si estem parlant de cuina com si estem parlant de qualsevol altre àmbit, qui vol ser excel·lent i despuntar en el seu ofici, segurament estarà obligat i es veurà obligat a fer una mica més que els seus contemporanis, a demostrar una mica més, a arribar més lluny. Això vol dir posar-hi moltes hores, formar-se moltíssim i dedicar-li no només molt de temps, sinó molta energia i molta intensitat i focus. Llavors, el tema és que quan diversifiquem aquest focus, el que fem és perdre potència en cadascun dels àmbits on estem. La fecunditat com un problema? Doncs el tema és la multitasca. jo entenc que a veure, que també és cert que si una dona apreta l'accelerador, es proposa aquest repte i dels 18 als 30, són 12 anys, d'apretar a fondo, d'estudiar, de fer stage, de formar-se, de treballar amb intensitat i amb focus, això es pot aconseguir. I després un, si ja ha format un bon equip competent en qui delegar, pot plantejar-se la maternitat sense problemes. Però jo el que tinc molt clar és que el tema de la maternitat és un hàndicap en el moment en què no el negociem a casa. És a dir, si la maternitat o les cures, o tenir cura de persones dependents del nostre entorn, el tenir cura de, ja no només dels fills, sinó dels pares, de qui sigui, o de planxar-se els calçotets al company. Si aquestes tasques que són del dia a dia, que són a casa, no es distribueixen i es pacten amb la mateixa intensitat i amb el mateix ser raonable que apliquem a l'hora de negociar un contracte laboral, sortim, diguéssim, a la cursa per l'excel·lència amb una doble tasca per no haver negociat abans. Jo el que diria a les dones és negociem i no renunciem als objectius abans d'haver-los lluitat. Siguem egoistes en aquest cas.
M'estàs dient que la conciliació és una presa de pèl, és una camama, que en realitat no costa molt que hi sigui això?
No conciliem. No conciliem. Jo crec moltes vegades que la custòdia compartida l'hauríem de tenir de facto sense haver-nos separat ni divorciat. És a dir, les tasques, o sigui, el que es fa a casa, tot el que es fa a casa i tot el que són... fins i tot pensar-hi, no el que es fa, sinó el tenir present quins horaris fan els nens, quins horaris fan les mares, quins horaris fan els avis, tot això és una càrrega mental i una fatiga important. Llavors, tot això s'ha de posar sobre la taula i s'ha de negociar oblidant-nos nosaltres del fet que som dones i oblidant-se'n ells del fet que són homes. I si no se n'obliden, posar-ho sobre paper, explicar-ho, estendre-ho, fer servir arguments i defensar els nostres somnis i les nostres ambicions, siguin les que siguin, eh? No totes les ambicions han de ser l'excel·lència de les estrelles Michelin o de les grans guies astronòmiques. Potser les meves ambicions o aspiracions són viure en una ciutat al camp. Són igual de vàlides i igual d'ambicioses que unes altres, perquè realment es tracta no de tirar tots cap a un camí concret, sinó de cadascun de nosaltres, cadascuna de nosaltres, ser lliure de desplegar-se en tota la seva amplitud. Jolín, Jolín, Jolín.
Parlem de família, de parella, que és important que t'acompanyin en el procés i que ho entenguin i que comparteixin, però jo crec que també hi ha una feina molt important que és la de creure en una mateixa, no? Què ens passa? Tenim por? Què ens passa?
Ara diré una cosa que potser em porta problemes, però jo crec que les dones ens hem d'oblidar que som dones. Vull dir, ens hem d'oblidar. Jo no tinc per què tenir somnis diferents a les d'un altre ser humà pel fet de tenir vagina o de tenir unes glàndules mamàries capaces de segregar llet. Jo tinc els somnis que tinc. Ja decidiré quines etiquetes de gènere m'interessa incorporar a la meva personalitat i quines no m'interessa incorporar, perquè del que està clar és que el gènere és una construcció social. Hi ha moltíssima antropologia escrita al respecte. Llavors, aquestes etiquetes, si les esborrem completament, si jo en lloc de dir-me Maria em digués Mariano, hi ha moltes coses que jo mateixa em permetria fer i dir en públic, en privat, en el que fos, en qualsevol àmbit, que pel fet de dir-me Maria, si jo mateixa ho tinc massa present, ja no les faig o no les dic.
Potser és que hem de creure més en nosaltres, no? Més enllà de gèneres.
Més. I quan ens pensem que ja creiem en nosaltres, seguir creient i creure més, perquè sempre es pot més.
Vas com a començar, per exemple, el restaurant on estàs ara, el Ferrer del Tall. Vas arribar a Osona, havies de treballar en un restaurant de luxe, eh? Un relé Chateau Quamema, no? I no va anar bé, perquè van plegar al cap de 3 dies, com aquell que diu, i tu tenies una filla de 4 anys. En algun moment vas pensar que tenir fills era un fet que et passaria factura a la teva carrera? Com ho vas viure, això?
No, no, no. O sigui, jo la meva filla la vaig tenir amb 30 anys. Si jo hagués volgut, des d'un principi, quan vaig decidir ser cuinera, ser la cap d'una cuina d'estrella Michelin o de relé Chateau, dels 20 als 30 m'hauria donat temps. En aquell moment, el fet de tenir una filla, simplement el que va fer va ser reduir, en el meu cas, el temps de reacció. És a dir, no em vaig permetre ni un segon de bloqueig ni de melodrama. Va ser, ok, no estàs... O sigui, en aquest moment, jo quan vaig arribar a Vilanova de Sau, hi va haver un moment que, com que jo havia de tècnicament viure a l'hotel que s'estava reformant per ser convertit en aquest relé Chateau, de 0 a 1 minut, en l'espai de 60 segons, em vaig quedar sense casa, sense feina i en un poble de 150 habitants que no coneixia, amb una filla de 4 anys i un gos, i tota la meva vida ficada en 15 caixes de cartó. Llavors, el que fa tenir una filla en aquest cas, o el que em va provocar a mi, és dir, d'acord, ja tindràs temps de seure a preguntar-te què ha passat. Ara mateix necessites casa, feina i escola. I em vaig posar a treballar per aconseguir-les. Un cop vaig tenir casa, feina i escola, llavors em vaig estar 2 dies a casa reflexionant del missil que m'acabava de travessar. Però no vaig deixar que baixés el nivell d'adrenalina del meu organisme fins que això no va ser.
Però segur que tu igualment has sentit alguna vegada això d'estava destinada a ser estrella Michelin, però no hi he arribat perquè he tingut fills. A tu això et fa més aviat ràbia, no?, aquest tipus de comentaris?
Home, és que jo tinc ara mateix 37 anys. Si jo hagués volgut tenir una estrella Michelin, jo no puc saber si la tindria o no la tindria. El que sí que sé és que no hagués seguit els passos en el meu currículum que ja he seguit. I aquests passos els vaig començar a seguir molt abans de tenir la meva filla. De la mateixa manera, en el moment en què jo m'hagués plantejat la maternitat, sí que m'hauria assegut amb les persones involucrades en aquest tema en el seu moment i hagués negociat una sèrie de termes i condicions. El fet de jo, personalment, haver escollit també, perquè també és llibertat escollir viure la maternitat d'una certa manera. Jo volia dedicar-me 2 anys en exclusiva a la meva filla, no en exclusiva, però sí controlant la meva agenda, és a dir, no treballant per una altra, sinó fent-me autònoma i organitzant-me de diferent manera. En aquell moment això entrava en els meus plans i formava part de la meva decisió lliure. Jo entenc això que dèiem, no? L'èxit no és una línia recta. L'èxit és... fer-se cas d'un mateix i exercir al màxim la llibertat i conformar-te una vida que respongui als teus somnis i aspiracions a base de petites decisions diàries, quotidianes.
Això seria potser el més valuós de tot el que has après que li podries ensenyar a la teva filla? Adaptar-se? És a dir, adaptar-se però no perdre pistonada?
Jo no sé què li puc ensenyar a la meva filla. De fet, estic segura que el 90% de les coses que li ensenyo les ensenyo sense adonar-me'n. Perquè els nens aprenen per observació i per osmosi. I no sé si tots som exactament la imatge mental que tenim de nosaltres mateixos. Jo a la meva filla el que no li he dit mai és que hi ha alguna cosa que no pugui fer perquè serà difícil, o que no pugui fer perquè costarà, o que no pugui fer perquè els altres pensen, diuen o fan coses perquè el que fas no els agrada. És a dir, el tema és que... Els altres no els agrada el que fem o tenen altres aspiracions per nosaltres o tenen altres expectatives del que hauria de ser una dona o una nena o el que haurien de ser els somnis de joventut. És el seu problema. Ladran, luego cabalgamos.
Parlem de, dèiem això del camí de l'èxit, que no és una línia recta, que és més aviat ondulada, com la Rufles. Es pot aspirar a ser un referent en tots els àmbits, no tothom vol guanyar això que dèiem una estrella Michelin. Tu aspires, per exemple, a dignificar una cuina que ha estat molt maltractada, que és la cuina de fonda, podríem dir, la cuina tradicional. És això el que és aquesta la teva aspiració i això seria un gran èxit, podríem dir?
De fet, si vols que et sigui sincera, jo tot això no ho planifico. Les meves decisions grosses van sobretot centrades a fer allò que sento a l'interior que haig de fer. Jo no tinc cap intenció d'esdevenir paradigma, ni líder, ni emblema de res. Però sí que tinc intenció de posar-me a fondo amb tota la intensitat d'amor que pugui arribar a vibrar, a dignificar el que faig, sabent que es podria fer millor, tenint plena intenció de demà si es pot fer-ho millor, però estant orgullós de cadascun dels passos del camí. I pel que fa això que deies de potser dignificar aquesta gamma mitja o aquesta cuina de fonda o tradicional, sí que sento que no per voler estar davant de res ni de ningú, ni tan sols d'una pancarta o d'un lema o ni d'una ideologia, sí que sento que quan una persona es mostra, potser pot servir perquè la resta també tinguin menys por de mostrar-se també. És a dir, si jo em despullo i dic, faig un fricandó, l'ensenyo, el proclamo i n'estic orgullosa, potser fins ara hi havia centenars de cuiners en aquest país que feien fricandó i que es pensaven que no era prou bo per ser mostrat, per ser dignificat o per estar-ne orgullosos. Llavors, la meva única aspiració és, si ells volen i si algú s'hi pot sentir més còmode, gràcies al fet que jo em senti còmode, obrint, expressant i compartint, doncs penso que hi haurà servit per alguna cosa el que faig.
Home, compartir comparteixes molt, perquè aquests dies de confinament no has parat de penjar vídeos a les xarxes explicant coses tan senzilles com es fa una truita de patates, com es fan unes aletes de pollastre, o vaja, t'hem vist fent les coses més senzilles del món. T'agrada compartir?
Els sers humans sols seria molt avorrit. I jo penso que quan fem festa i quan fem jarana, sigui al voltant d'una taula, sigui a Twitter, sigui a les xarxes socials, sigui a la ràdio, ens ho passem tots millor. Allò que diuen els d'abans, no? Que les penes compartides són mitges penes i les alegries compartides són dobles alegries. I penso que l'esperit de la taula és senzillament aquest, l'esperit de la cuina i del servir i de la restauració és aquest.
Però justament moltes vegades l'alta cuina m'ha après que era secretisme. Era jo sé fer una cosa que tu no saps fer o tinc aquest ingredient. En aquest sentit, fer això que fas tu és molt revolucionari, perquè els estàs explicant a la gent com fer les coses. És a dir, t'estàs posant al mateix nivell que ells.
És que són persones igual. I el tema és que jo sempre he pensat que, i en el fet d'exercir la meva feina en molts restaurants me n'he adonat, que realment el valor i la clau d'un restaurant no està en les idees genials, sinó en l'execució i en la regularitat. És a dir, els receptaris del Celler de Can Roca, els del Ricard Camarena, els del Quique de Costa, les grans receptes clàssiques i enormes de la cuina francesa estan en l'Arús Gastronòmic, està tot publicat. Les fórmules màgiques ja les tenim. Ja està a la nostra disposició la informació que ens permetria executar les receptes d'aquests grans xefs a casa. I tot i així, tal com tu molt bé deies fa una estona, tenim dificultat encara per fer una crema de carbassó o unes aletes. Llavors, la clau no està en les fórmules, la clau està en incorporar el saber de cuinar.
Orgullo siempre tuviste, siempre tuviste orgullo, pero ya te lo advertí, cuando quiero soy muy dura.
Ara em parlaves de molts homes de la cuina que suposo que són referents per tu, que t'agraden, però les dones també a la cuina patiu, com en totes les altres parts de la societat, patiu molt de masclisme. Es parla de que algunes cobren menys, encara que són xefs, es parla també moltes vegades, tu parlaves amb mi l'altre dia i deies aquella mà que a vegades se'n va de lloc, no? O aguantar un nena, aquest fricandó no t'acaba de quedar prou salat, o etcètera, no? Quines són les coses que encara avui has de suportar com a dona que es dedica a la cuina?
Bueno, ara mateix les engalto amb una mica més de sentit de l'humor que quan tenia 20 anys. Però hi ha una de les coses que em rebenta més és aquesta cosa que encara se sent dir que les dones a la cuina tenim més sensibilitat i que les dones tenim una forma diferent d'exercir el lideratge i d'exercir l'autoritat, no?
No, dic, i perdona, que sou més sensibles i quan sou manaires, que sou manaires, que sou repel·lents, és a dir, o sou unes toies o sou unes bruixes.
Exacte, no, però és que fixa't, Disney ha fet el mateix. A Disney les dones o són les bruixes velles i lletges o són les princeses ineptes, quietes, estàtiques i passives. Llavors, com que no hem sortit d'aquests dos estereotips, i jo aquests dos estereotips me'ls passo per la figa. Llavors, jo penso que ens hem d'exercir i executar tal com som, i entenc que això costi d'acceptar l'altre cantó, però bueno, tot és qüestió de temps. Exercir el lideratge i exercir l'autoritat ben exercides, ben liderades, ben una autoritat amb respecte, una disciplina amb rigor, però disciplina al cap i a la fi, autoritat al cap i a la fi i lideratge, sense por i sense cap mania, blasfemar fort si toca i si cal i posar-hi molt de sentit de l'humor.
L'ofici, tal com tu el vius, diries que és un homenatge o vols que sigui un homenatge a les nostres àvies, a les nostres mares? És una mirada amb respecte cap a la feina que vam fer, tal com ho veus? Perquè aquí sí que hem de parlar de dones.
Hem de parlar de dones totalment. Jo penso que ens hem d'imbuir d'elles, no? El teu saber, que és un saber que es comunicava i que es transferia per osmosi, no? Per osmosi, per contacte, de forma oral. Les nenes de casa, a la cuina, n'aprenien estant a la cuina, fent nos entre les cames i els faldons de la dida i de la mare i de la tieta i de l'àvia, estan per allà i sent manades a jeure en un racó a pelar patates. Llavors aprenies a pelar patates sense que ningú potser te n'hagués ensenyat. I el dia que l'àvia o que la mare o que la tieta estava una mica més tranquil·la i menys atrafegada, venia i t'explicava, mira, escolta, agafa el ganivet així o agafa l'aixà. Però és un saber que és més difícil de documentar i que ens arriba doncs, d'una forma diferent. I jo penso que més que un homenatge, que sí que ho és, el que hem de fer és no permetre que mori, o sigui, reprendre aquest fil, imbuir-nos d'aquest esperit, saber que els nostres ancestres hi són presents, en el simple fet que no ens plantegem agafar una paella o una cassola o una ceba per fer un fricandó, sinó que de forma intuïtiva, de la mateixa manera que els nens aprenen a exercir el principi d'Arquímedes quan es fiquen a la banyera i veuen que els joguets suren, doncs nosaltres entenem que per fer un fricandó hem d'agafar una cassola, hem d'agafar l'oli i hem d'agafar la ceba gairebé sense pensar-hi, no? Hi ha moltes coses que no les pensem i és perquè d'alguna forma encara som vives.
I abans, per exemple, parlàvem de totes aquestes dones que s'acosten a la cuina, però també les dones que l'han maleït, no? Perquè els ha semblat que era un lloc de sacrifici, de treball, de la cosa desagraïda del dia a dia, no? Del plat de patata amb bajoca, no? Què els diries tu a totes aquestes dones perquè tornin a la cuina? O els diries, no, ja estàs bé, no tornis a la cuina i vine al restaurant?
Jo diria que si el que estem dient fa estona és que del que es tracta és de ser més lliure, que cadascú sigui lliure d'entrar a la cuina si vol i de no entrar-hi si no vol. El que sí que diria és que pel que un fa ho ha de fer perquè ha pres la decisió de fer-ho, és a dir, ningú s'ha de sentir obligat a cuinar i ningú s'ha de sentir obligat a no cuinar o estar fora d'una cuina on voldria estar. Parlo de professionals i parlo de gent a casa. El que hem de fer és el que jo penso que deia al principi, no? De seure i negociar amb els nostres vincles, amb els nostres jefes de la feina, amb els nostres companys, amb qui sigui, partir del full en blanc i dir, mira, m'acabo de donar que no em ve de gust fer-te el dinar cada dia a casa. Parlem-ne, agafar una cadira, agafar una taula, tractar de deixar l'enfado, la ràbia o el ressentiment fora de la finestra, de deixar-lo anar pel desaigua quan ens dutxem, afrontar-ho amb assertivitat i amb els ulls clars i amb un somriure, i partint d'aquest punt en blanc, renegociar-ho tot,
creure en el producte, estimar la terra. És l'ecofeminisme de la Nicolau, això?
No ho sé, si ens ve de gust dir-ho així podríem dir-ho, però jo em diria salvatgisme. Fem-nos una mica més salvatges, no ens deixem domesticar, no baixem el cap tan ràpid. Hem d'escollir quines batalles lluitem i quines no. Amb l'objectiu potser de no perdre energia en coses que, tot i poder-les guanyar, ens faran més febles després, sinó lluitar aquelles batalles que només de pensar en elles ens fan salivar i ens fan brillar els ulls. Hi ha guerres on saps que perdis o guanyis, sortiràs alegre. aquestes són les bones.
Jo sé que a tu t'agrada molt menjar perquè justament cuinar t'ha fet estimar el menjar, justament, i tu dius que ets molt fan de l'orella. S'ha d'escoltar bé per cuinar bé o què?
S'ha d'escoltar bé per viure bé, i després d'aquí ve tot.
Doncs escolta, jo no puc dir res més, ho has dit tot tu. Maria Nicolau, moltíssimes gràcies. Sort aquesta avui mateix amb la cosa de tornar a obrir, que suposo que fa una especial il·lusió. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel a fuego lento lo marca y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado.